Aquesta setmana hem entrat en aquesta desitjada fase 2 de la desescalada i nosaltres aquí a la ràdio a poc també anirem recuperant un poquet de normalitat, de nova normalitat i d'aquells programes que fèiem abans del 14 de març. Bé, feia idò això, 2 mesos, gairebé 3, que no parlàvem d'astronomia amb en Xavier Villanueva i avui sí que ho podem fer, seguim fent-ho a distància, però gràcies a les noves tecnologies. Xavier, bon dia, ens poden saludar, com estàs?
Hola, bon dia, què tal? Molt bé, estupendo.
Avui
ens hem vist les cares i tot avui.
Fixa't, ja has vist?
Sí, sí, ja ens posem cara.
De fet, nosaltres sempre hem fet, el programa sempre l'hem fet a distància, així que en
Totalment. Realitat
no canviava gaire.
No, no és gaire, no. Avui el que passa és que aquesta vegada hi ha una pantalla pel mig, però bueno, en fi, sí. La idea una mica és la mateixa, sí.
Exacte. Sí, sí. No sé com has passat aquests 2 mesos. Què ha passat a nivell científic, astronòmic? S'ha aturat tot igual que la resta de la societat, o no?
Tu t'imagines que s'aturessin els planetes també? Dius, vinga, va, ara no girem. Seria una cosa complicada, eh? No, que va, l'astronomia va al seu aire. Vull dir, està totalment aliena el que li passa als pobres éssers humans. Les estrelles segueixen el seu curs, fan les seves coses, la Terra segueix girant al voltant del Sol a 110.000 km per hora... Bueno, diuen que això no canvia, i menys mal, perquè ja et dic jo, si s'aturés la Terra de girar al voltant del Sol, sembla que tindríem un problema i el coronavirus no seria
no. El
problema més important, però
no
bueno, sí, sí.
Però mira, t'ha donat més temps a fer més observació o no sé, a dedicar-te pues més a aquesta passió?
Bueno, mira, de fet, més que observació, el que he fet és bueno, m'ha donat per la vena creativa, perquè jo no sé si ho havien comentat alguna vegada, jo estic amb un grup de... Bueno, amb una productora musical que es diu Black Noise Productions, que és som una gent que ens dediquem a fer concerts de música electrònica i narracions de ciència, és a dir, són concerts pedagògics. Llavors, doncs, bueno, un dels que tenim és Mirades a l'Univers, que és el que ens va donar a conèixer, i que bàsicament el que fem és explicar la història de l'univers des del principi, des del Big Bang fins als nostres dies, a través de música i narració en directe. Aleshores, com que ja hi portem bastants anys amb això, doncs mira, jo ara he estat una mica treballant amb el que seria el nostre proper espectacle, si és que algun dia es poden arribar a fer aquests nous espectacles, perquè ja saps que el tema espectacles està fotut, està la cosa així. Però bueno, diguem que...
No sé, Xavier, a Pollença aquesta setmana ja tenim 3 actes culturals.
Ja teniu 3 concerts,
inclòs. Jo crec que podries venir aviat per aquí fer-nos un concert didàctic.
Jo crec que sí, jo crec que sí. De fet, sí, tenim diversos. Aquest del Mirades a l'Univers és el primer, però en tenim molts més. I ara el que estem treballant, o el que estic treballant, que pràcticament ja està enllestit, és la narració del últim concert, que seria el Mirades a la Terra, que és una mirada precisament des del punt de vista de la ciència, fins i tot de l'astronomia, però també d'una mirada molt poètica al nostre planeta, no? Que aquesta és una miqueta la idea del proper espectacle. Llavors, bueno, estem ja, ara dintre de molt poc ja, bueno, ja ens podrem juntar, perquè fins ara els que érem els membres del grup no ens podíem juntar. Perquè, clar, tot era...
Era complicat.
Era complicat, exacte. Aleshores, bueno, ens hem dedicat a fer un podcast que es diu Bitàcora de Galileo, que és un podcast que jo convido a tothom que el busqui, per exemple, Spotify, si és, i que parlem també, doncs, això, de música i de ciència. I, bueno, si algú té ganes d'escoltar-ho, doncs allà està. Bitàcora de Galileo, fantàstic.
Molt bé, sí, sí. Molt bé. No has perdut el temps, eh? L'has aprofitat
no,
bé, Xavier.
La veritat és que no m'he avorrit. No, he de dir que no.
I gràcies per les 2 recomanacions. Esperem poder veure aviat qualque dia Mirades a la Terra. I el que ja s'hi poden fer és escoltar aquest podcast, Bitàcora de Galileo.
Exacte.
Perfecte.
Sí, sí.
Idò, després d'això, 2 mesos i avui començant parlant de forats negres.
Bueno, sí, podem parar a forats negres, és que toquin tema, no?
I tothom... És que ara t'anava a dir, m'estava com a dents, no?, per començar.
Sí, exacte, tothom preocupat aquí pels virus i aquesta cosa, no se'n diu, vinga, va, anem a canviar una mica el tema i anem a parlar de forats negres, que coi, clar que sí. Home, més que res perquè fa molt poc que ha sortit una notícia que parlava de que s'ha trobat un forat negre que es considera que és el forat negre més proper a la Terra fins ara, que és un forat negre que està a 1.000 anys llum de distància. Val? Per qui no estigui familiaritzat amb això, el que vol dir que aquest forat negre està a 1.000 anys llum de distància vol dir que la possible llum que emetés aquest forat negre, que no pot ser, però perquè ens fem una idea, trigaria 1.000 anys en arribar a nosaltres. O, si ho voleu, per viatjar cap a aquest forat negre hauríem d'estar viatjant durant 1.000 anys a la velocitat de la llum, que són 300.000 quilòmetres per segon.
És I a això, dir, a nivell d'univers, no res.
Això és una... res. És res de res. Vull dir que el que passa que, clar, per nosaltres és molt. Vull dir, encara que sigui el forat negre que està més a prop del sistema solar, tot i així és una distància absolutament descomunal. Aleshores, bé, té la gràcia aquest forat negre, i una mica per això ha sortit aquesta notícia, és que és un forat negre que no admet radiació, que no dona senyals de vida, a no ser que s'analitzi just el que té al seu voltant. I, curiosament, el que té al seu voltant és un sistema doble d'estrelles. És a dir, en realitat, estem parlant d'una cosa que els científics ja fa temps que pensen que ha d'haver-hi per tot arreu, però que no són fàcils de detectar, que són, en aquest cas, és un sistema triple de dues estrelles i un forat negre. I aquestes dues estrelles estan girant al voltant del forat negre. Aleshores, com s'ha trobat aquest forat negre? Si no admet radiació, si no ens ensenya res. Bé, doncs per el comportament que tenen aquestes estrelles al girar al voltant del forat negre. És un forat negre que, perquè us feu una idea, té una massa d'unes 4 vegades la massa del Sol. És a dir, que és petit, és un forat negre petit i que segurament és el resultat de la mort d'una estrella de gran tamany, una estrella molt de gran massa, que és com sol passar, com solen acabar les estrelles de gran massa. Aquestes estrelles són molt, molt grans, molt més grans que el Sol, llavors la seva vida és molt més curta que el Sol i acaben morint amb una explosió descomunal que segur que algú li sona, que és el que es diuen les supernoves. Llavors, en funció de quina és la massa original de l'estrella, aquesta supernova es pot acabar compartint amb una estrella de neutrons o, en el cas més extrem, amb un forat negre.
Llavors, i afecta el moviment d'aquestes dues altres estrelles que té al voltant.
Correcte, exacte. Si nosaltres, al veure com es mouen aquestes estrelles, podem deduir que aquestes estrelles estan girant al voltant d'una cosa que no veiem, però que és, efectivament, un forat negre. Aquesta és una miqueta la idea. És un sistema triple que es diu HR6819. Ja veieu que els noms... Pues tampoc s'hi maten gaire, no, els astrònoms amb el tema noms, però clar, sabeu què passa? Com que es troben tants objectes diferents a l'univers, al final els noms acabaríem que no sabríem quins noms posar, llavors bueno, s'utilitzen referències numèriques i de lletres. Però bé, és interessant perquè és una troballa que s'havien fet molt poques. Penseu que es calcula actualment que la nostra Via Làctea, la nostra galàxia, hi ha entre 20 i 40 forats negres d'aquest tipus. Però els científics estan absolutament convençuts que n'hi ha moltíssims més. El que passa que són complicats de captar, de saber on estan.
Aquesta és Diguem però que la notícia, la novetat d'aquest forat negre és que estigui tan, entre cometes, a prop o no?
Correcte, exacte. Una mica la idea seria que, clar, que és el que ara mateix el que tenim més a prop. I estem segurs, esteu, els científics estan segurs de que hi ha forats negres encara molt més a prop que aquest. Vull dir que el que passa que moltes vegades quan aquestes notícies juguen una miqueta també amb la, jo què sé, no sé com dir-ho, amb la imaginació de la gent, no? Perquè dius, ostres, un forat negre tan a prop, que ja torno a repetir, no és tan a prop, però mireu, perquè us feu una idea, en el lloc que està la segona estrella més propera a la Terra, la primera és el Sol, la segona és Pròxima Centauri. Si en aquest lloc, en el lloc d'aquesta estrella, en comptes d'una estrella, poséssim un forat negre com aquest que acabem de trobar, això no ens afectaria. És a dir, pràcticament com si no estés. És a dir, que en realitat els forats negres també van en funció de la seva massa, té la seva complicació, però no és allò que dius, ostres, tenim a prop un forat negre, ui, a veure què passa, se'ns menjarà...
Clar, això és el que ha fet a les pel·lícules, no? Jo me pensava que era així.
Clar, perquè les pel·lícules s'ho arreglen perquè, clar, si no, fixa't tu, seria molt avorrit. Llavors, clar, posen un forat negre així ben gros. Bé, hi ha una pel·lícula que en aquest tema ha treballat aquest tema d'una forma més o menys, bueno, força interessant, crec jo, que és Interstellar, del Christopher Nolan. En aquesta pel·lícula es veu l'efecte que podria tindre un forat negre i un planeta girant molt a prop d'aquest forat negre. Un efecte molt interessant, sobretot amb el tema del pas del temps i tal. Però bueno, això igual podem entrar en un altre moment, perquè és un tema ampli que bueno, mereixeria només un dia parlar d'això. Què és el que passa quan t'acostes a un forat negre? Que segurament no són coses massa agradables. I qui ha vist la pel·lícula segur que ja sap de què estic parlant.
Sí. I també aquesta ha estat una de les notícies que els que us agrada l'astronomia aquests dies us ha com ha revolucionat un poquet, us ha alegrat un poc el confinament.
Sí, clar, clar que sí, aquestes coses sempre alegren la vida una mica. Sí. I saps el que passa? Que moltes vegades els que ens dediquem a això, moltes vegades el que tenim que fer és reexplicar la notícia. Perquè moltes vegades les notícies, saps? Vull dir, es tracten d'una manera com que, per donar-li una mica, se li dona un puntet de fantasia o de, saps, deixar volar la imaginació, i a vegades això pot portar equívocs. Aleshores, moltes vegades ens dediquem a diguem, a reconstruir notícia i posar-la en el seu lloc, no? Vull dir, ostres, doncs això et diuen, ostres, un forat negre mil anys llum, ostres, això, què ens passarà? No ens passarà res, absolutament res, ni ens entenem. Però, bueno, des del punt de vista científic sí que és molt important, perquè ens estem trobant objectes que, torno a repetir, són difícils d'observar i de captar.
Crec que això que explicaves ara d'aquestes notícies que són un poc cridaneres i no acaben de ser exactament com haurien de ser, és també el que va passar de fa una setmana, 10 dies, quan es va parlar de que el Sol estava reduint la seva energia, que estava a un moment, a un cicle també de mínims d'energia, que baixarien les temperatures i que pareixia que havia d'arribar l'edat del gel a la Terra. I clar, entre coronavirus, llegons i ara el Sol, és com que pareixia l'apocalipsi.
Sí, pareixia que potes dir, ostres, una nova glaciació, com mola, no? Sí. Això és el que et deia abans, no? Vull que moltes vegades s'agafa una notícia, es treu una miqueta de context o es posa en un context molt més apocalíptic, perquè aquestes coses venen. Bueno, jo què sé, si un es fixa en les darreres pel·lícules de ciència-ficció, moltíssimes tenen que veure amb coses relacionades amb una mena d'apocalipsi, no? Això sembla que ens agrada, no?, als humans, que ens expliquin lo malament que ens pot anar en diferents fronts. Aleshores, en aquest cas sí que va ser... A veure, això és de fet, no és notícia, més enllà de que actualment estem passant per un cicle solar molt baix. A veure, quan dic això vol dir que el Sol té una evolució que va per cicles de més o menys 11 anys. Durant aquests 11 anys es passa per uns anys de poca activitat i uns anys de molta activitat. És una espècie com de fluctuació, d'alta activitat, baixa activitat. Com se sap que el Sol té molta activitat? Per moltes coses, però una que és molt evident i que és fàcil, relativament fàcil de veure amb un telescopi ni que sigui d'aficionat, és veure les taques que té el Sol a la seva superfície. En funció del número de taques, és a dir, contra més taques té el Sol a la seva superfície, més taques solars, vol dir que l'activitat solar és més alta. Normalment, quan estem en el pic d'activitat, les taques solars són molt nombroses. Val? Perquè ni no ho sàpiga, una part, les taques solars són zones dels sols, de la superfície del Sol, una mica més fredes que el reste de la superfície. Val? Simplement, bueno, que tenen que veure amb tormentes magnètiques i tal, però tampoc entrarem en detall. Però sí que és la manera d'una mica controlar aquest cicle solar, comptant el número de taques, llavors sabem que quan hi ha moltes taques estem en un màxim del cicle. Què està passant últimament? Doncs que el cicle solar d'alts i baixos està sent molt poc actiu, o sigui, hi ha molt poques taques solars al llarg dels dies, no? S'està observant que hi ha molt poc. Llavors, clar, això què vol dir? Vol dir que el Sol deixa de tenir cada certs anys una activitat que, d'altra manera, ens permet coses, com per exemple el que, quan el Sol té una alta activitat, el que fa és que el seu camp magnètic, que és molt potent, doncs encara, diguem, es reactivi més. I això permet, és com una mena d'escut que fa que determinat tipus de radiacions que venen de l'espai no en arribin amb tanta intensitat, per exemple, a la Terra. Val? Per què és interessant això? Pues per la gent que està, per exemple, a l'Estació Internacional. Els astronautes estan a l'espai i a l'espai, tot i que aquests llocs estan protegits, però no deixen d'estar bombardejats constantment per exemple, raigs còsmics, val? Que és un tipus de radiació que ve de l'espai, de diferents llocs de l'espai. El Sol, amb el seu camp magnètic, el que fa és fer d'escut. Llavors, si aquest camp magnètic baixa, perquè l'activitat del Sol baixa, el que s'acaba produint és que pot ser que aquests rajos còsmics arribin amb més facilitat a la Terra i això pugui provocar problemes als astronautes, pugui provocar problemes de comunicació, bueno, problemes varis. Aleshores, és més aquest efecte que no l'efecte de que, ostres, baixa l'activitat del Sol, esto se va a enfriar, va a venir l'edat de hielo... Res, és absolutament absurd. Fixeu-vos, penseu que si durant 100 anys el Sol continués amb aquesta activitat actual, que és molt poqueta, és molt, molt baixa, vull dir, nosaltres ni ens enteraríem, perquè la quantitat de concentració de CO2 que hi ha a l'atmosfera és tan gran que la inèrcia del canvi climàtic seguiria estant allà.
Vull dir que és a dir, si en vez d'aquest cicle duràs, o sigui, en vez de durar 11 anys, en duràs 100, la temperatura seguiria sense baixar especialment a la Terra.
Correcte, no ens enteraríem, perquè és que els éssers humans ja hem fet bastant, hem deixat el planeta bastant cao, perquè una baixadeta de l'activitat solar tingui una relació tan directa amb el que passarà aquí a la Terra, saps? Vull dir que no són relacions tan clares i tan directes. De fet, mireu, l'última baixada del cicle solar així conegut va ser més o menys entre el 1790 i el 1830. Aquí també veiem ser uns anys, que també ja es portava el control del cicle solar, i van ser uns anys també amb mínims molt baixos. De fet, hi ha un d'aquests anys, que és l'any 1816, que moltes vegades s'ha parlat que era l'any que no va tenir estiu, l'any sense estiu. O l'any de la pobresa, perquè clar, què va passar? Va haver-hi molt poc estiu i aleshores això va afectar doncs, els cultius, va afectar a l'economia a tot arreu. Aleshores és un any conegut dins d'aquest cicle molt baix, però això va ser, ja et dic, finals del segle XVIII i principis del segle XIX.
És a dir, aquest efecte sí que pot arribar a la Terra. És a dir, si no hi hagués aquesta concentració de CO2 que deies, sí que clar, pot fer davallar les temperatures.
Bé, però fixa't en una cosa també. Per exemple, aquest any 1816, que és l'any que et deia de l'ascens estiu, també hi ha qui diu que podria estar afectat amb l'erupció d'un volcà a Indonèsia, el volcà Tambora, el 1815. Claro, per això t'estic dient. Saps el que passa? Que moltes vegades no és tan... Causa, efecte, no és tan clar. Hi ha moltes coses que influeixen. És una, en aquest cas va ser una erupció molt potent. Què fan aquestes erupcions volcàniques? Omplen l'atmosfera de pols i aquesta pols el que fa és aturar la radiació solar. I, per tant, no arriba tanta radiació solar a la Terra i, per tant, tenim més fred. Val? Vull dir que moltes vegades s'han de combinar moltes dades per arribar a dir, bueno, va, doncs això és degut a això. Vull dir, el que passa que, clar, a vegades doncs jo entenc que, jo que sé, a vegades doncs per donar una mica d'emoció i per, ni que sigui per canviar una mica de tema i no parlar només de virus, però que va, ostres, el sol, va ben frio, què serà això? No ens hem de preocupar per aquest tema. Jo crec que hi ha temes bastant més preocupants que això.
Donava dia, de fet, que ja m'agrada perquè parlem un poc d'astronomia, perquè jo personalment arribo a estar un poc cansada de monotema, de tot el dia parlar del mateix. Sí, sí. Però sí que m'havia arribat això del sol, i després he vist que ha sortit quantitat de notícies desmentint la primera de totes, que no sé quin científic o no sé qui va fer com una entrevista, un article que va revolucionar la xarxa.
Sí, això es va publicar al diari de Sun. A Anglaterra. Llavors, clar, jo crec, tampoc, no és que ho conegui, però jo crec que és un diari, diguem, que li va a la marxa, no? No sé com dir-t'ho. Aleshores, bueno, pues, se suposa que van per aquí aquestes coses. I molt, saps el que passa? Que moltes vegades el científic dona l'entrevista i després el periodista, em perdona, Vull dir que no, ara no. Però moltes vegades el periodista el que fa és dir, bueno, va, voy a arreglar un poquito esto, a ver si vende más un poco la noticia. Llavors, una mica tergiversa el que ha dit el científic, ja? o ho manipula una miqueta perquè sigui una cosa allò com molt més. Però bueno, jo què sé, penseu que, a veure, perquè us feu una idea, en el darrer milió d'anys de la història de la Terra, hi ha hagut aproximadament una glaciació cada 100.000 anys, aproximadament. I la darrera va ser fa entre 75.000 i 15.000 anys. És a dir, que tot això són processos com molt lents. El passa que els éssers humans estem com acostumats i cada cop més a que tot sigui molt ràpid. Volem respostes com molt ràpides a tot i, ostres, la biologia, la geologia, l'astronomia s'ho pren amb moltíssima calma. És com que ets poc a poc, les coses, els processos van molt lents i torno a repetir, moltes vegades les causes-efectes s'han d'analitzar molt bé abans de donar un titular, que entre altres coses, a més, el que pot fer és espantar la gent, cosa que no és el més adequat, tenint en compte com estem en aquests moments.
Bé, no mos preocuparem perquè hagin de baixar les temperatures a la Terra per culpa del sol. Això, nosaltres no ens hem de preocupar. A lo millor els astronautes, els que estan en noves telecomunicacions sí, que se preocuparem un poquet més, no sé, però sí, nosaltres sí. No cal.
Podrem anar a la platja aquest estiu, o sigui que no hi ha cap problema.
Molt bé. Idò, mira, una darrera notícia, però és que és de fa no res, de les darreres hores, que han vist hi ha hagut gent que ha vist un bòlid de llum creuar el cel aquí a les Balears. Què ha estat això?
Bueno, doncs això, a veure, és una cosa que no és poc habitual, d'alguna manera. Però penseu que, a veure, a la Terra cada any cauen mils de tonelades de material de l'espai. Mils de tonelades, o sigui, no estic parlant de quilos, estic parlant de tonelades, és una barbaritat. Llavors, cau, és material de diversa procedència i en general sempre són materials molt petits, val? Llavors, quan nosaltres veiem, per exemple, una estrella fugaç o veiem un meteorit que s'il·lumina el cel, estem veient realment un petit tros de matèria, molt petit, que al entrar a l'atmosfera, degut al fregament, s'escalfa, crema, i el que estem veient és això, és la mort d'aquell tros de matèria, no? Que pot vindre d'un cometa, d'un asteroide, etc etc. Aquesta nit, em sembla que ha sigut aquesta nit, jo no l'he vist, la veritat, jo he vist una mica de fotografies, alguna imatge que he vist per allà, algun vídeo. Aquests solen ser trossos de, normalment d'asteroide, que es desprenen d'asteroides i que cauen a la Terra, que són relativament grans, que poden tenir fins i tot alguna tonelada de massa, val? I el que passa que quan entren a l'atmosfera el que fan és trencar-se en trossos més petits. Podria passar que algun d'ells hagi arribat a la superfície i, per tant, es converteix en un meteorit, però si no, la resta el que acaba és volatilitzant-se. El que passa que els bòlids, com que són grans, són una miqueta més grans del que seria un meteoroide normal, el que fan és que es trenquen i al trencar-se es produeix un so, que és una mena com de tro, que jo, per el que he estat llegint, doncs també hi ha hagut gent que l'ha sentit clarament. No només aquí a Mallorca, per Catalunya també s'ha vist en aquesta zona, la zona de Catalunya, Illes Balears, i bé, forma part d'una cosa que és com molt, molt habitual. De fet, un dels més coneguts, va passar fa molt poc, el d'any 2013, el meteor de Chelyabinsk, que això va ser Rússia. Que a més això va ser molt divertit, perquè mentre tothom estava pensant en aquella època, aquells dies estava pensant en una mena de tros d'asteroide que estava a punt d'arribar a la Terra, llavors va aparèixer un altre que ningú se l'esperava, que era aquest, que va deixar imatges molt, molt espectaculars. Normalment són coses que donen molta espectacularitat, però que en principi no tenen per què donar, diguem, no tenen per què donar perill a la gent que viu a la Terra. Perquè ja et dic que la
no
major part del...
Terra.
No toquen terra i si toca són trossos petits. En aquest cas sembla que el bòlid segurament hauria caigut a la mà. Uh-huh. Aleshores, clar, penseu que moltes d'aquestes coses cauen a la mar. Vull dir, tres quartes parts de la superfície de la Terra són aigua. Per tant, diguem que les probabilitats de que caigui a terra i que caigui en un lloc que està just poblat, doncs bé, cada cop són més petites. Aleshores, bé, aquestes coses... És més l'espectacularitat del moment que, ostres, que t'hi trobes amb allò i dius, ostres, que tremendo, perquè és molt espectacular. Però no va més enllà d'això.
Idò, mira, mos el vam perdre. Haurem de cercar alguna fotografia, algun vídeo.
Sí. Per hi ha internet. Vídeos por ahí, sí, hi ha vídeos por ahí bastant espectaculars, sí, bastant xulos.
Molt bé. Mm-hmm. Idò, Xavier, jo crec que per començar avui, déu-n'hi-do, forat negre, sol, bolis, genial, no?
Sí, no està mal, vull dir, hem tingut una cosa així variadeta, està bé. Bueno, a veure quin dia parlem d'extraterrestres. Tot serà imaginació, però bueno, jo què sé. A més, algun dia tenim la sort i ens visiten. I tenim algú de què parlar.
Ei, que no esperàvem el virus, tampoc. Mai se sap.
Per això t'ho dic, per això et dic, per això et dic, sí, sí, sí. Vull dir que molta gent parla de teories conspiranoiques d'aquestes per donar-li un sentit d'on ha aparegut un virus com aquest, però és que sabeu què passa? Que no ho sabem tot de l'univers. Sabem una petitíssima part. Estem tot just al principi de saber el munt de coses que passen a l'univers. I de la biologia també. Hi ha moltes coses que encara desconeixem. Aleshores, de vegades és més fàcil anar-se'n a teories de conspiració que admetre que, en el fons, tenim molt poca idea del món en què vivim. Evidentment, estic exagerant una mica, però ja m'entens el que vull dir. Vull dir que, en certa manera, vull dir que està bé una mica que ens donguin un toque de dir «Ei, cuidado, que no sois tan estupendos com us creus». Aquest és el tema.
I mira, nosaltres admetem que encara en sabem manco, que ens agrada moltíssim. Està molt bé que gent com tu, divulgadors científics, vulguin participar en programes de ràdio per donar-nos a conèixer un poquet allò que sí que se sap, allò poquet que se coneix. Així que, Xavier, moltíssimes gràcies una vegada més. Xerram amb tu d'aquí un meset.
Perfecte, aquí estarem.
Bé, tornem a recuperar aquest programa. Bé, que el farem fins ara a principi de mes. Aquest pic l'hem fet la darrera setmana, no sé com ho farem en juny. Ja veurem, ja en parlem.
Va, en parlem, vinga. Moltes gràcies. Adéu.
Adéu.
Adéu.